Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Joventí Balcells. Acabem de saber que Fiscalia demana una multa de 6.000 euros pels exconsellers de Cultura Vila i Puig per desobediència en el cas de Sixena. El fiscal demana una pena de multa pels exconsellers per delicte de desobediència al no lliurar les 44 peces del monestir de Vilanova de Sixena que hi havia al Museu de Lleida i que finalment es van dur la Guàrdia Civil al desembre de 2017 en aplicació de 155. Igualment, l'acusació particular de l'Ajuntament de Vilanova demana 11 mesos de presó per Vila i una multa de 162.000 euros. En el cas de Puig, el consistori demana una multa de 99.000 euros i la inhabilitació durant 2 anys. Ara, el jutjat 2, que haurà de fixar data pel judici. I el sector cultural podrà reobrir el 100% de l'aforament les properes setmanes, segons ha confirmat avui el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Precisament fa una estona, als micròfons de Ràdio Estel, el president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany, que avui també ha estat reelegit per un nou mandat de 5 anys, s'ha assabentat de la mesura amb gran felicitat pel que això suposa pel Liceu i també per tot el sector cultural.
Us agraeixo l'oportunitat de sentir-ho, perquè evidentment estava amb el patronat, jo no havia sentit en directe del conseller Argimon de notícia. És una magnífica notícia i nosaltres, diguem, el mes de novembre estrenem Rigoletto i abraça fins part del desembre i aquesta és una òpera que té una gran demanda de públic i penso que poder fer-ho al 100% en comptes del 70 pues és transcendent, no només del punt de vista econòmic, sinó també del punt de vista artístic i social.
Alemany s'ha compromès a seguir treballant perquè el Liceu continuï millorant dia a dia tant l'aspecte artístic com el social i segueixi sent un referent líric a escala europea. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha avisat que utilitzarà tots els poders que té al seu abast per garantir que Polònia respecta la supremacia del dret de la Unió Europea, un dia després que el Tribunal Constitucional d'aquest país dictaminés que la seva Carta Magna està per sobre de les lleis de la Unió Europea. La cap de l'executiu europeu ha fet un comunicat aquest divendres per expressar la seva profunda preocupació per aquesta decisió. I avui fa 40 anys que es va detectar el primer cas de sida a l'Estat. Es va diagnosticar a la Vall d'Hebron quan un noi de 35 anys va ingressar en aquest hospital català. La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de la Vall d'Hebron, la doctora Magda Campins, diu que al principi del diagnòstic de la sida era com una sentència a mort a la majoria dels casos.
Doncs va ser la primera malaltia infecciosa que realment em va impactar pel fet de que desconeixíem moltes coses, que afectava un volum molt important de persones i que realment la seva prevenció i el seu control es feia difícil, no? Perquè en aquells moments no teníem medicaments, els antirretrovirals encara no havien aparegut, tampoc sabíem molt clarament en aquells moments quines eren les mesures de prevenció i quan les vam saber també mesures de prevenció que van relacionades amb la conducta humana, és difícil que tothom les apliqui.
Avui la sida és una malaltia crònica i la comunitat científica treballa per trobar una cura que permeti reduir els contagis i tractar els pacients que la pateixen per l'elevat impacte emocional que ha tingut i té la malaltia. I l'actriu Belén Rueda ha reivindicat aquest divendres des de Sitges la llibertat de les actrius per mostrar la seva màxima versabilitat i trencar així les etiquetes perpètues per haver interpretat determinats personatges. Rueda ha estat reconeguda amb el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges.
Porque si no ha habido antes mujeres, no es porque hubiera mujeres que no pudieran ser buenas, es porque no han tenido el tiempo suficiente para dedicarles el tiempo que se le dedica a determinadas cosas para que salgan bien. Porque para las cosas salen bien, esto es como el talento, no es talentoso y ya parece que no trabaja, es que le sale solo. No, es talentoso y trabaja. Bueno, pues esta es buena, pero necesita el tiempo para poder evolucionar.
Rueda ha celebrat el canvi de tarannà dins el sector propiciant aquest auge de referents femenins per a les noves generacions. I ara els esports, en Pau Massip.
En uns instants, la revista France Football anunciarà els diferents nominats a rebre la pilota d'or en categoria masculina i femenina. L'entrega de premis se celebrarà el pròxim 29 de novembre al Teatre Châtelet de París i al punt i seguit us explicarem tots els detalls. I un dels nominats podria ser Lionel Messi, a qui Joan Laporta tenia l'esperança que tingués un gest amb el Barça i decidís jugar de franc. El president Blaugrana ho ha reconegut en una entrevista aquest matí a RAC1.
El que sí que vaig tenir l'esperança, però jo crec que això és, té un punt d'il·lus, és que a última hora els canviés, hi hagués un canvi de ritme i digués jugo gratis.
La Porta, que ho ha explicat sobre els senyals informatius d'aquesta ràdio, ha explicat que el primer equip masculí del Barça jugarà a l'estadi Johan Cruyff durant un any mentre el Camp Nou estigui en obres. Abans, però, l'espai on ja disputen els partits el primer equip femení, el Barça B, i la resta d'equips formatius haurà de passar dels 20.000 seients actuals als 50.000. I encara en actualitat blaugrana, el lateral Serginho Dest s'ha tornat a lesionar. Ha passat en el partit que disputava amb la selecció del seu país, als Estats Units, contra Jamaica. Al minut 77 de l'enfrontament va sentir una molèstia als isquios tibials i va demanar el canvi, i encara no se sap si el defensa es podrà recuperar per al proper partit del Barça, que serà contra el València el 17 d'octubre. I finalment, en motor, la segona sessió d'entrenaments lliures s'ha acabat amb Lewis Hamilton en primera posició. El pilot britànic ha quedat per davant de Leclerc, Valtteri Bottas, Pérez i Verstappen en els entrenaments al Gran Premi de Turquia. Tot i així, Hamilton perdrà 10 llocs de sortida a la cursa de diumenge després d'haver canviat peces del motor del seu cotxe.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més d'aquí una hora. Al punt i seguit els deixem del tot de nou amb el Tot anirà bé, d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Ambos son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide Propolvit Defense y Bit C1000 Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 5 i 7 minuts i està molt bé, perquè en 53 minuts, ho sento, però marxem de cap de setmana, que estarà molt bé. Això sí, marxarem amb la sensació d'haver fet coses que són xules i que són xules d'explicar. Perquè, i ho estàvem explicant ara amb la Charo Sillero. Què tal, Charo? Bona tarda.
Bona tarda.
Que una de les coses que està molt bé fer a la ràdio és posar-hi llum sobre realitats que no coneixem, que en realitat no tenim ni idea, no? I jo t'he de reconèixer que fins a fa pocs dies jo no sabia qui era la llavor i que un cop l'he sabut he pensat, això ho hem d'explicar necessàriament, no? Però esteu fent una feina fantàstica.
Bueno, és una feina fantàstica, com tu dius, molt intensa i molt gratificant.
M'imagino, sí. M'imagino. Expliquem què és la llavor.
Doncs mira, la llavor és un centre residencial d'inclusió. És un dels pocs dispositius que són residencials i que està adreçat només a dones en situació de sense llar. Està concertat per l'Ajuntament de Barcelona i tenim una col·laboració estreta amb la Fundació Aret.
Sí, dit d'una altra manera, és una solució per a les dones que no tenen casa, que no tenen un sostre on dormir, no?
Exactament, exactament. A més, nosaltres, a Sant Joan de Déu Serveis Socials, que és bueno, qui gestiona, no? Estem gestionant aquest dispositiu residencial, va obrir fa molt poquet, fa tot just un any, en plena pandèmia, i bueno, sí que el que podem dir, una de les coses, si es poden treure coses bones, no?, de la pandèmia, va ser que va visibilitzar una realitat que estava fins en aquell moment totalment amagada.
Sí, perquè això ho estàvem parlant. Justament quan ha sonat la música de que ja havíem d'entrar a l'antena, amb la Xero estàvem parlant justament d'aquesta qüestió, no? La quantitat de dones que hi ha al carrer, la quantitat de dones que tenen aquest problema, i sobretot que són invisibles, és a dir, que no es veuen.
Sí, les dades que ens ofereixen, o les que nosaltres tenim a l'abast, són recomptes de ciutat, no? Aleshores, el que fan és recomptar el nombre de dones i d'homes que estan en situació de sense sostre, que estan al carrer. És cert que estan infrarepresentades les dones en el col·lectiu de sense sostre, perquè arriben al 10%. Diem que és una realitat totalment invisible, i és un sensellarisme a portes endins, perquè les dones estan normalment vinculades o estan residint en habitatges insegurs i inadequats, no? O habitacions de relloguer que avui poden pagar, però demà no.
Yeah. Justament estàvem parlant d'aquesta vulnerabilitat fa pocs minuts des d'una perspectiva completament diferent. Fem una cosa, anem a treure el cap un moment per al que és la llavor. Allà tenim la Núria Ros. Hola, Núria, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Toni.
Explica'ns una mica què és el que veus, on estàs, una mica tot.
Mira, doncs ara mateix estic al menjador del pis que ofereix el Centre Residencial d'Inclusió La Llavor i que rep el nom Núria Marcet, que després us explicarem el per què. I ara mateix m'acompanyen la Judit Jiménez, que és educadora social del centre i una de les referents socials de les dones que viuen aquí, que en són set, i una d'elles també és la Udarika, que és una dona de 52 anys, per contextualitzar, és del Perú, és mare de 4 fills i va arribar aquí fa un any amb l'objectiu de millorar la seva situació. I si vols, saludo a la Judit, que la tinc aquí al costat.
I tant.
Judit, bona tarda, què tal? Explica'ns com és el dia a dia en aquest pis, quins objectius perseguiu.
Bona tarda. La Llar Núria Marcet és creada i dissenyada per l'atenció a la millora de la situació de les dones que tenen la situació de sense llar, per tal d'afavorir processos de recuperació personal i poder atorgar aquesta independència i autonomia dins del dia a dia. Tal com deia la Charo, no, és un centre residencial, això vol dir que aquest és un dels espais que està immers dintre del CRI i la Llavor. També comptem amb l'altra part, que és una zona amb 33 habitacions més. Els objectius són afavorir un habitatge, un habitatge de forma temporal fins trobar una alternativa més estable i adequada a la dona i garantir la cobertura de necessitats bàsiques, potenciant, sobretot en aquest espai de llar, les habilitats domèstiques i d'autogestió perquè les dones puguin realitzar un procés de recuperació i autonomia personal, com deia abans.
M'encanta el que feu. Perdona, Núria, ara et deixo que continuïs perquè és ella la que està realment veient allà, però tot això, que està superben explicat, en realitat el que vol dir és que arriben dones que tenen una situació tremenda i que una educadora social, com és la Judit, el que ha de fer és ajudar-les a la vida. O sigui, ajudar-les a buscar una feina, m'imagino, Judit, ajudar-les a recuperar una mica les eines socials, culturals, no ho sé, això ho sabeu vosaltres molt més que no pas jo, perquè tiri endavant, no? I és allò de no donar-li el peix, sinó una mica donar-li la canya per pescar, no?
Sí, bueno, de fet, nosaltres, com a professionals dins de la Llavor, tenim el propòsit, no? Tal com deies tu, d'encaminar, d'acompanyar, d'estar al costat de la dona en les seves decisions. Establim el que nosaltres diem un pla de treball individualitzat, que el que es basa és en proposar objectius conjuntament amb la dona atesa en les diferents àrees de la vida que ens envolten com a persona. Clar. Ja sigui salut, laboral, etc. No? I diguem que durant la seva estada a la Llavor són objectius treballables, reals, que afavoriran que la sortida de la Llavor sigui el més bona possible.
Clar. Eines, en definitiva, no, Charo?
Totalment.
Amb quantes dones treballeu?
Són 40 places residencials les que disposa la Llavor. Com deia la Judit, 33 estan en la zona ordinària i 7 places estan en el pis La Llar Núria Marcet. Des de que vam obrir portes hem atès 51 dones.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Núria, deu ser impressionant, no?, tot el que veus. M'agrada això d'estar a la zona ordinària. Tu estàs a la zona ordinària en aquests moments?
No, la Judit m'ha acompanyat, me l'ha ensenyat, les 33 habitacions que ofereix, en aquest cas, la zona ordinària, però nosaltres ara estem al menjador del pis, Núria Marcet, i bueno, el que et puc dir és que hi ha una taula immensa per totes aquestes dones que estan aquí al pis, una terrassa increïble. I res, estem aquí al menjador, però sí, he estat per totes les zones que ofereix a aquest centre residencial a Llavor.
I estàs amb la Judit, però crec que també ha arribat l'Uldarica, no?
Sí, amb l'Uldarica, que fa una estona m'explicava que vol treballar de cuidadora de gent gran i de menors amb diversitat funcional. I, bueno, primer de tot, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Bien, buenas tardes.
¿En qué momento encuentras el centro La Llavor, aquí donde estamos, y decides empezar de nuevo aquí?
Pues sí, desde el año pasado, ni bien que nos hemos enterado, nos han enviado por acá y estamos acá, muy bien cuidados, muy bien atendidos. No nos quejamos de nada, a lo menos yo no me quejo de nada. Muy bien atendida me encuentro y estoy muy agradecida de todo.
¿Y cómo te sientes? Es decir, ¿qué haces en tu día a día aquí en La Llavó?
Bueno, ahora yo ya estoy trabajando. Ya estoy trabajando medio tiempo, pero eso me facilita para salir un poco más adelante. Ya sería autónoma.
¿Y de qué trabajas?
De limpieza estoy trabajando.
Bé, Toni, ja ho sents. És el testimoni de l'Ulderica, que també ens ha acollit aquí a la seva casa, en definitiva, i també de la Judit, i que estem aquí compartint en el menjador del pis Núria Mercè.
M'escolta, l'Ulderica?
Sí, escolta.
Ulderica, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué importante es a veces que a uno le echen un cable, ¿no?
Sí. Es muy importante que ya paso a paso estamos tratando de salir cada uno, con la ayuda de los profesionales. Ajá. Y estoy muy agradecida.
Seguro, porque hay veces que la vida se ve muy negra, ¿no? Se ve como muy difícil, ¿no? Y que a uno le echen un cable significa que le va dando un poquito de luz cada vez, ¿no?
Sí. Parece que ya está queriendo cogernos el sol a cada uno de nosotros.
Ajá.
Entonces estoy muy agradecida y también más contenta que el año pasado.
Claro, me imagino. ¿Cuáles son sus planes de futuro? Porque estaba diciendo, Nuria, hace un instante que usted es una mujer con ambiciones, ¿no? Como debe ser, por otro lado, ¿no?
Claro, es por eso que estoy acá. Si no, no habría llegado acá, a esta tierra tan lejana de mi tierra.
Ajá.
Claro que sí, aspiro a estar, a salir por todo, de todo de esto y ser autónoma, ¿no?
Claro. ¿Y qué es lo que quiere ser? ¿A qué se quiere dedicar?
Lo que quiero es, en diciembre quiero coger el curso de la costura, porque Ajá. yo siempre he estado allá en mi tierra y yo trabajé de costura artesanal. Entonces lo que quiero es estudiar ¿cómo se llama? El corte y confección para poder manejar la máquina, porque con máquina nunca he trabajado, artesanalmente he trabajado y eso quisiera que sea un mini, no sé.
Estaba pensando, Ulderica, pensando que usted y yo más o menos tenemos la misma edad, ¿no? Y que no sé si a usted le pasa, pero que a mí, según uno va haciendo años, la palabra que va ganando más presencia es tranquilidad. Es decir, que en realidad no sé cuánto trabajo hay que tener, cuánto dinero hay que ganar, pero lo suficiente para estar tranquilo en la vida, ¿no?
Ah, sí. Lo que más quiero es tener mi trabajo propio y para poder no estar dependiendo de la gente, no estar trabajando para la gente.
Me imagino també, Judit, que el fet de que aquestes dones que venen d'una experiència difícil, que probablement han viscut tot això amb molta solitud, el fet d'estar en un indret en el que les ajuden d'una banda les professionals, però d'altra banda també hi ha persones, dones com elles, que han estat amb aquesta mateixa sensació de vulnerabilitat de la que estem parlant, això els deu ajudar molt, no?
Sí, bueno, el fet de crear comunitat, no?, és com un dels objectius que les professionals tenim força present. Intentem sempre oferir espais comunitaris i conjunts on puguin compartir, on es pugui treballar no de manera individual, sinó que també de manera grupal, ja que, com dius, bé, és una eina molt potent per poder compartir-se, poder Clar. Conèixer i poder ser un suport.
Clar,
unes lògicament. Amb altres.
En fi, jo us agraeixo moltíssim que ens hagueu deixat entrar avui a La Llavó. Núria, un darrer comentari, una darrera visió del que és el centre.
Doncs jo et volia dir que em quedo des d'aquí amb la imatge de superació, de cooperació i de comunitat que m'han transmès tant la Judit com la Ulderica, i que agraeixo que ens hagin obert les portes d'aquest centre residencial, La Llavó, i sobretot del pis, que ja estem molt a gust aquí.
Clar que sí. Gràcies, Ulderica. Judit, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Hasta luego, Ulderica.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Fins ara.
Adéu, Núria. Oh, quina enveja em fa la Núria. Dic que em fa enveja perquè jo he treballat molts anys a les unitats mòbils, fa molts anys ja d'això, però clar, vius la vida d'una altra manera, no? I aquesta invisibilitat que pateix aquest col·lectiu quan esteu a La Llavor, Charo, passa a tenir una prioritat claríssima, una visibilitat total, no?
Totalment, totalment. Durant aquest any el que ens hem enfocat ha sigut un any molt intens d'estar molt pendents de les necessitats de les dones, uh-huh. Però també de les seves capacitats i oportunitats i habilitats, no? Perquè hi tenen, i com tu deies, són dones amb una fortalesa i amb una empenta de tirar endavant que és abrumadora, no?
Oh, és que li han hagut de posar allò sí. cara a la vida, sí. Realment, eh?
Totalment.
Raquel Gil, bona tarda, Raquel.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La Raquel Gil és la directora de l'àrea social de la Fundació Aret. Quina gran iniciativa aquesta, no?
Molt bona, molt bona. Ara estava sentint la veu del testimoni i se posa als pèls, no? És un honor poder entomar aquest projecte conjuntament i donar obertura, no?, a les vides de més de 40 dones que ja han passat pel CRI.
Clar. És que el que estava pensant, Raquel, Charo, perquè això és una pregunta que pot ser compartida perfectament, què diferent és quan a una realitat li poses un percentatge o li poses un nom i un cognom? Quan li poses un nom i un cognom, tot canvia, no, Charo?
Totalment. Nosaltres treballem amb dones. De fet, nosaltres el que fem, bàsicament, no és oferir un habitatge, simplement un lloc, un aixopluc, no? No és això. Nosaltres el que fem és acompanyar persones que no són un número, sinó que són persones amb nom i cognom, amb una història i també amb un futur.
Clar. I el futur com serà, Raquel? Perquè imagino que aquest és un projecte que té poc, té un any, ara ens ho explicau la Charo, no?
Sí.
Però que tot sembla indicar que de futur pot haver-hi tant com vulguem, no? Perquè no sembla que aquesta sigui una necessitat que desapareixerà, no?
No, ara per ara, o sigui, la situació sobretot després d'aquesta pandèmia, que encara estem arrossegant, ha posat en evidència, no?, la fragilitat del sistema en el que vivim, i en el que ens movem, les persones que tenen una vulnerabilitat, doncs ha caigut en picat, no? I a la vista està aquest projecte, com d'altres que naixeran, perquè hem de donar una resposta comunitària a una realitat nostra, que és del dia a dia.
Clar. És veritat que, efectivament, la pandèmia va fer... Estic recordant els dies en els quals se'ns deixava sortir a fer esport al matí. Jo recordo haver agafat la bicicleta i que de sobte veies i et sorprenia grans quantitats de persones dormint juntes al carrer, clar, sense ni mascaretes, ni distàncies socials, ni res per l'estil, perquè el tema de la pandèmia ha significat que qui tenia casa es podia quedar a casa, però qui no tenia casa havia d'estar a xar-ho igualment al carrer, no?
Sí, sí, totalment. Per això és tan important, no?, tota la feina dels equips de carrer, és important la feina d'entitats públiques i privades que han estat al peu del canó, no?, que han donat suport a aquestes persones que no tenien absolutament res.
Equips de carrer, o sigui, aneu a treballar directament al terreny, és a dir, aneu a buscar la gent al carrer.
Nosaltres, com a Servei Social Sant Joan de Déu, no disposem d'equips de carrer, però sí que l'Ajuntament de Barcelona, el CIS, sí que tenen equips de carrer. Altres entitats també privades hi tenen aquest servei.
S'havia parlat en el seu dia, fa molt de temps, i jo no tinc ni idea, només ho comento, de la resistència que algunes persones posaven en ser ajudades. Potser perquè... Bé, o bé havien desenvolupat algun tipus de malaltia, o bé que no desitjaven cap tipus de control. No sé si això és una cosa que us heu trobat molt.
Mira, amb aquestes situacions que tu comentes, és una situació que nosaltres podem veure, no?, des de fora, però s'ha de contextualitzar. N'hi ha persones que estan al carrer que estan molt malaltes, no?, a nivell de dificultats a nivell de salut mental, mm-hmm. i després amb addiccions, no?, amb patologies duals, amb la qual està en un espai totalment tancat, no?, com requeria la situació de pandèmia, això no era gens fàcil.
Clar.
No? Aleshores, l'esforç va ser crear dispositius, com es va fer en el seu moment des de l'IBEI, per acollir aquestes dones, per exemple, que es quedaven en situació de carrer.
Fixa't que és curiós, estic pensant, Raquel, el fet de que Efectivament, hagi estat en pandèmia quan probablement la situació s'ha visualitzat més, perquè segons anem tornant a la normalitat, segons cada vegada els carrers estan més plens de gent, hi ha més cotxes, tothom entra i surt, agafes el ritme de la vida, aquell per al que vas corrents tot el sant dia, aquell senyor o aquella senyora que estan dormint al banc no deixa de ser una anècdota d'una persona que veus un segon i ja està, mentre que de l'altra manera era pràcticament una persona posada entre signes d'admiració, no?
Sí, totalment d'acord.
Déu-n'hi-do. Per tant, segurament l'esforç ha de ser més gran a partir d'ara.
Sí, sumant forces, jo crec que entomem projectes com el que ara estem liderant i la pandèmia, o sigui, ens ha deixat una realitat que ja era visible, que ja estem treballant des de fa molt de temps, però s'ha aguditzat encara més i s'ha posat sobre la taula la preocupació d'haver de fer una resposta conjunta com la que hem fet.
Ja. Doncs escolteu, enhorabona, perquè és una iniciativa magnífica, perquè ens ha agradat molt acabar la setmana amb una notícia que amaga un drama considerable, però en el que hi ha aquest punt d'optimisme final, que és el que ens agrada molt en aquest programa, no? La situació pot ser molt difícil, però està molt bé si algú l'ajuda a tirar endavant, que és el que es tracta. Raquel Gil, directora de l'àrea social de la Fundació Ered, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Charo Sellero, responsable d'aquest centre, La Llavor, del Centre Residencial d'Inclusió La Llavor de Sant Joan de Déu, de Serveis Socials. Ha estat un plaer, l'enhorabona.
Gràcies.
Que maco això que feu.
Molt.
I molta força, perquè insisteixo que em sembla que tindreu feina. Eh?
Sí, sí, sí. Malauradament, no, les coses apunten que continuarem tenint feina.
Deu ser fantàstic, perquè ho has dit al començament, com molt de passada, quan algú que arriba tan malament surt amb una feina i amb la possibilitat de potser llogar, no sé si una habitació o un habitatge, no ho sé, però d'haver redreçat la seva vida. Deu ser molt satisfactori a la vostra feina.
És molt gratificant. La veritat és que és un luxe poder estar al costat d'aquestes dones que t'ensenyen tant.
Clar. Enhorabona.
Gràcies.
Les 5 i 26 minuts... vosaltres sí que no fareu pont, no? M'imagino.
No, no, no.
Ni pont, 24, ni festa,
24 hores, 365 dies a l'any.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs bon cap de setmana.
Gràcies, Toni.
Molt bé, fem una petita pausa. Tornarem de seguida i ara sí enfilarem la recta final del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Tenim actors, tenim el Sergi León, tenim un senyor que a més té, jo crec que una de les professions més xules del món, com és provador de motos. En fi, farem això i farem altres històries. Serà la recta final, doncs, d'aquest programa abans no marxem de cap de setmana. Una pausa. Fins ara mateix.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel et convida cada diumenge a la Taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La Taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Tot anirà bé. Ràdio Estel.
Arribem a 6:15. Aquí estem, això de Ràdio Estel, el Tot anirà bé, amb en Sergi León, que ja el tenim aquí. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Toni.
Quina setmaneta, eh? Oi, què he pensat amb tu?
Ah,
He pensat molt amb tu. He pensat molt amb tu,
en
perquè...
Sèrio?
Home, clar.
Bueno, se m'ha girat feina, vols dir?
No, no, estic recordant... És que, clar, fa dies que ha passat això, l'Espanyol-Real Madrid, però no ens havíem vist, jo, encara.
Home, una gran notícia.
No, no, ja m'imagino. Que devies estar absolutament encantat, no?
Home, una mica, he de reconèixer que una mica sorprès, però molt, molt i molt content.
Deixa'm dir-te que tots.
No.
Vull dir, home, no, en positiu, tu saps que jo no sóc...
No, però aquest any passarà, perquè els grans tenen menys calés i l'Espanyol no té mal equip.
Déu-n'hi-do, eh?
Llavors, ojo.
Ojo, eh?
Cuidado.
Que... No, no, si ho deien. Ho
que
deien
venim.
Aquí, ho deien aquí l'altre dia. Avui li hem demanat al Sergi que ens portés un convidat ell. I ha escollit un senyor que el tenim ja assegut al davant dels micròfons de Ràdio Estel. Víctor Maciel, què tal? Bona tarda.
Buenas tardes, Toni.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien.
Argentino, veo.
Argentino, sí.
¿Argentino?
Pero sin mala intención.
¿Hay argentinos con mala intención?
Bueno, yo me excuso de ser argentino. No, no es por nada, pero... Aquí, yo cuando llegué estaba bien ser argentino y con el tiempo fue pasando y al final me he encontrado con que digo, soy argentino y me miran.
No te... ¿Per què has convidat el Víctor Maciel, Sergi? No,
bueno, perquè tu ara acabes de dir algo que és contradictori. Tu m'has dit, li he dit al Sergi que convidi a un senyor.
Sí.
Jo no havies portat al Víctor.
He
portat al Víctor Maciel un amic meu.
Un amic teu.
Un amic
meu. I per tant, un senyor, no?
Bueno, sí.
Un senyor que té una feina molt xula.
Això,
o sigui, avui estàvem parlant... Ser provador de motos és molt guai, no?
És una de les millors feines que hi ha, perquè si tu mires el compte d'Instagram d'ell, vas veient unes motos impressionants i és la seva feina. Dius, mira, avui va a treballar i una moto molt i molt xula.
Però, Víctor, ¿cómo se llega en la vida a ser provador de motos?
Bueno, yo siempre he sido un fanático. Yo estudié diseño industrial y hice de tesis una moto. Después vine a España a hacer un máster de multimedia y hice una web de customización de
motos. ¿En serio? ¿En serio?
Sí, sí.
Sí, siempre. Porque eres informático también,
sí,
¿no?
Ajá. Sí, sí. Siempre he sido un fanático de las motos. Al final me hice un blog de motos y estuve años escribiéndole a la nada hasta que esto le llegó al director de una revista y me dijo, vente. Y desde entonces pruebo motos ya oficialmente, primero para revistas, ahora para medios.
O sea, tú coges una moto, te vas a dar una vuelta...
Y opino.
¿Y opinas de la moto?
El trabajo ideal para un argentino, o sea, que me pidan opinión.
Eso está bien, ¿no? ¿Qué vols dir?
No, lo que podría decir es que... Víctor, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas motos tienes en tu recibidor?
Ahora mismo 5.
¿En el recibidor de casa?
Sí, de casa.
Sí, sí.
¿En el recibidor de casa tienes 5 motos?
Bueno, ahora mismo 4 porque una está en la puerta, es verdad.
¿Pero en serio?
Sí, sí.
¿Y las 5 funcionan?
Sí. Sí, sí.
Y las 5 sin etiqueta, ¿no?
¿Cómo sin etiqueta? ¿Qué vos decís sin etiqueta?
No, bueno, ambiental, ¿no?
Ahora mismo en mi casa están las 2 de prueba de esta semana... y 3 de las mías porque una la dejé en Kawasaki cuando fui a recoger la moto en la que vine hasta aquí.
¡Qué fuerte! ¿Cuánto tiempo fa que dedicas a probar las motos?
10 años, por lo menos.
10 años,
o
¿no?
Por ahí un poquito más.
Y aquesta es una feina d'aquelles que està bé conservar, ¿no?
Hay muy poquito probador de motos y creo que soy el único extranjero, o al menos soy el único extranjero que conozco. Es difícil hacerse un lugar. Yo lo hice a puro fanatismo.
Yeah.
Y escribiéndole a la nada durante bastante tiempo.
El Sergi ha dit que és un amic, però portes una mica a la ràdio. La primera cosa que dius és que té 5 motos i cap d'elles té el distintiu ambiental. No és que l'estiguis fent cada massa bé, no?
No, a veure, és una realitat. Jo estem avui descobrint aquest personatge, que és el Víctor, i bueno, tenim que saber una mica de tot, aquesta passió que té, que és molt, molt forta, perquè quan algú te porta a casa, entres i veus 5 motos al rebador, hòstia, ja et dona bastanta informació.
Però això significa... Sí, la primera informació és que té un rebador molt gran.
No, i que no? La seva passió.
No, home, no, això és evident, però deus tenir una casa considerable per posar-hi 5 motos al rebador, no?
A esta altura vale la pena aclarar que soy muy pobre, no pobre, muy pobre, solo que yo escogí la casa en función que me quepan las motos.
Ah, vale. O
sea, digamos que la prioridad para escoger la casa fue que cupieran las motos.
Está bien, está bien. Bueno, et deixen anar amb moto de tant en tant, Sergi.
Que va, no me ha llevado nunca.
¿No?
No me ha llevado. Bueno, de hecho, solo una vez me llevaste con una moto y creo que nunca más me vas a llevar. Porque, claro, va muy al límite y, claro, inclina.
Corre molt, vols dir?
Sí, inclina i acolloneix una mica.
Ah, però a tu què passa? Que ets d'aquells que tira cap a l'altra banda? És a dir, que ell tomba cap a una banda i tu tires cap a l'altra?
No, evidentment no, perquè
però també... Però això és el pitjor que et pot... Bueno, no ho sé, que sí. M'ho corregeixi ell, que és el professional, però és el pitjor que et pot passar quan vas amb una moto.
Bueno, el pitjor que pot passar és que es mogui molt la persona darrere, perquè que sigui inestable. Jo crec que vagi canviant el pes.
És inestable el Sergi o no, Víctor?
No, però no li agrada demasiado mi tipo de conducción, que ja. Digamos que es una conducción optimista.
Optimista.
Sí, yo siempre pienso que por ahí paso, por ejemplo.
Sí. O sea,
y bueno.
No siempre.
Siempre paso, pero quizá el que va detrás no es tan optimista como yo y se asusta.
Y sufre un poco, ¿no? Sí. Quieres decir que sufre un poco. Bueno, ell segurament no, perquè ell és un home optimista, d'acord? De fet, és l'optimista.
Correcte.
El, no sé si ho sabies, Víctor, això, però és l'home més optimista de Catalunya. Dedueixo que, si efectivament ets amic seu, deu ser fantàstic, no? Perquè ell va utilitzant...
Estic segur que hem escoltat aquestes setmanes a la ràdio i perquè aquesta secció comença a tenir...
L'havies sentit? No. Ni una sola vegada.
Però és estrany, perquè aquesta secció està agafant cert prestigi i, bueno, avui caurà una mica per culpa dels convidats, però...
No, dels convidats,
no.
Tenim, deixeu-me que us digui que d'aquí un moment sabeu que a banda del Víctor Maciel, que ara seguirem parlant i descobrint el que és el seu tarannà, també optimista, no? Perquè deixeu-me que us expliqui que el Sergi a mi m'havia parlat del Víctor Maciel i m'havia dit que entre els dos, sovint, el que feien eren guerres d'optimisme. No crec que sigui el cas avui, però un dia podríem plantejar una mena, si us sembla, de...
Bueno, jo accepto el repte, el challenge. Que...
Sí?
Jo l'accepto.
Víctor, tu també l'acceptes o no?
Encantado. Encantado de meterme en cualquier guerra con él.
Ah, sí, no? Però en positivo siempre, eh?
En positivo.
A ver quién es más positivo que el otro. És a dir, nosaltres plantegem quatre temes i vosaltres heu de treure la vessant més optimista de coses que en principi no ho són.
Vale.
Bueno, avui pot començar... Bueno, ja sé que no... No s'ha preparat ni res.
No s'ha preparat, això.
No s'ha preparat, però, ei, pots ficar baza ja, pots començar a fer comentaris de les meves teories.
Encantado de la vida.
Vinga, a les 5:36 minuts, senyores, senyors, estem tocant un cap de setmana que és de 4 dies per molts. Anem a veure quin temps tenim previst per les properes hores.
Hola, bona tarda, Toni. El temps s'inestabilitza una miqueta més de cara aquest cap de setmana. Ja aquesta tarda podem tenir algun ruixat de caràcter dispers a punts de les comarques de Barcelona, Catalunya interior, però seran coses poc importants. I de cara a demà sí que esperem ja amb força més núvols. Al matí, precipitacions de forma intermitent i regular a les comarques de Tarragona i de Barcelona. I de cara a la tarda poden arribar també cap a les comarques de Girona, amb unes temperatures demà que seran una mica més baixes que les d'avui. Tot i que avui la veritat és que l'ambient cap a migdia, doncs, a màximes de 20 graus a molts punts del país. Temperatures agradables al centre del dia, però ambient fresc o fred a primeres hores del matí. De cara a diumenge es manté la nuvolositat entre variable i abundant, sobretot comarques de Barcelona i de Tarragona. Nuvolositat variable a la resta i temperatures encara una mica més baixes.
Era en Jordi Miralles. Sembla que no ens lliurarem del tot a la pluja, no?, aquest cap de setmana.
Bueno, però tenim cases molt ben equipades.
Veus? Estem és que m'encanta aquest home. Veus? Ja li ha durat la volta. Ja li ha durat la volta. No
clar,
passa res.
Això és com quan te'n vas de vacances i diuen, vas a algun lloc? Com aquest pont. Venen i et diuen, vas a algun lloc? Dic, no puc perquè la meva xicota treballa i tal. Diuen, oh, que llàstima. Dic, no. A casa meva tinc de tot. Tot el que a mi m'agrada i m'interessa. Tinc un sofà espectacular, tinc les comptes de Netflix, tinc el meu ordinador, la videoconsola, tinc tot el que necessito.
Està molt bé, està molt bé.
I a la nevera menjar.
També podries haver marxat un parell de dies sol, no? Què vol dir aquest riure?
No està contemplat.
No està contemplat el tema.
No m'ho compliquis.
Però si no ho complico, no tot s'ha de fer amb la parella, no? O sí?
Correcte, és veritat. És molt saludable i molt sa...
De tant en tant, no?
De tant en tant, sí.
Una cosa constructiva, vull dir, no ho sé. En fi, quins són els temes dels que vols avui optimitzar aquí al programa, Sergi?
Bueno, a mi, mirant les notícies d'aquesta setmana, així que semblen dolentes, però que realment són bones si ho mires, no sé, em ve al cap la caiguda de servei de WhatsApp, Facebook i Instagram de dilluns de més de 7 hores.
Sí.
No? Això va ser...
A mi deixa'm dir-te que això m'ha divertit.
Ah, sí?
A mi això m'ha divertit una mica, sí.
Home, clar, és que, Toni, és que en el fons és molt bona notícia.
Sí, sí.
És molt bona notícia i, de fet, és molt recomanable. Tu t'imagines aquelles famílies que es van retrobar el dilluns allà al menjador de casa seva, perquè tots van sortir de la seva habitació mirant-se i van dir, què està passant?
Què ha passat?
Què passa? Què passa?
Sí, sí.
No te va a ti tampoc, no te va...
Estava tothom desesperat amb això, eh? És veritat, és veritat.
I la gent parlava i deia, i ara què fem? Bueno, doncs, el més vintage que hi ha al món, truca, si els telèfons es van fer per això, per trucar-se, i a més, els xavals joves d'ara no saben trucar-se, i dius, com es truca? Bueno, doncs és com una... Com un mensaje de voz, però con derecho a réplica a tiempo real. I et contesta l'altre. És bestial, Toni, és comunicació.
Sí, de tota manera, és veritat lo de les trucades. Un dia aquests hauríem de parlar dels missatges de WhatsApp de veu. Que, jo no sé vosaltres, no sé, Víctor Macil, si vols dir alguna cosa al respecte o si fins i tot vols optimitzar-ho, però quan arriba un missatge de 4 minuts...
No les tengo mucho cariño. Incluso lo peor que hay es cuando te mandan por trabajo. Que te dicen, haz esto, y te mandan 10 notas de audio, y
sí.
Tú después llegas a tu lugar de trabajo y tienes que volverlas a escuchar para decir, mándame un mail, mándame un...
I després WhatsApp ha introduït una cosa que jo no sé si és massa positiva, que és sí. Aquesta cosa d'accelerar, que, home, no sé...
Fa una miqueta de por. Allà,
a mí lo que más odio de eso es cuando de repente me escucho a mí mismo acelerado.
Ja.
Ahí sí que digo, ay, qué mal que suena.
A mí también pasa mateix quan escolto el Víctor accelerat. Hostia,
et passa exactament el mateix, sí, no? Sí. Escolteu-me, en aquest programa sabeu que ens agrada marxar de cap de setmana amb bon rotllo, no? Amb aprendre com es fa humor, parlant amb gent que és especialista en aquestes històries. I avui tenim a dues persones de veritat que són referència. El primer és que al·lucinareu. Avui ens acompanya el Jordi Lepé.
Toma.
Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni, com esteu?
Doncs molt content de...
Jo sóc el primer que parlo accelerat, també.
Sí, però tu ja... A tu no cal que t'accelerin. Tu ja ho fas, tu, no?
Sí, ja vaig directe.
Molt bé. Jordi, què és de la teva vida? Com estàs?
Bueno, d'entrada, salutacions a la gent que tens aquí al plató. Un plaer.
Què tal, Jordi?
Sipi, reinventant-se, aguantant, intentant... clar, aquí artísticament... jo crec que ha sigut una hòstia per tots a nivell artístic, evidentment, sí. Per tothom, eh?
Ja, ja.
Sobretot físicament, però clar, nosaltres el fet de que no puguin obrir teatres o festes privades o convencions d'empresa o festes majors, doncs clar, trenques una producció que estàvem acostumats. Donar-hi de volta i crec que la millor medicina és amb l'humor. Llavors, bueno, intentar sempre, jo la frase que dic ara és intentar explicar les coses sèries amb un somriure, no?
D'això es tracta.
A criticar, doncs mira, hi ha un volcà que s'emporta la palma, i, saps?
Està bé.
Una gent jove que si vol votar al PSOE tindrà 400 euros, però la pena és que no podran nedar a veure els toros, que és una putada.
No podran perquè no servirà pels toros.
I el Casado que ha dit que, bueno, que reduiran l'IVA de Canàries i no hi ha IVA. Saps allò que dius? Pues, aquest tio...
No, però és una bona promesa electoral. Aquesta la complirà segur, no?
Que prometia el 150 per Catalunya i si no has aprovat a Caravaca, aprovaràs aquí, no? Però, bueno, és això que dius, jugar amb l'humor sempre i ja saps tu, Toni, que jugant amb l'actualitat.
Clar, és que de veritat nosaltres, el Jordi Lepé és un tio al que admirem perquè és un professional, perquè té tables i, efectivament, això que deia ell és absolutament cert i ho estem constatant cada setmana, no? Lo molt malament que ho ha passat la gent de l'espectacle per les mateixes raons que tothom, però que en el seu cas, a més s'ha extrapolat a tot el tema convencions, aglomeracions de gent, vull dir...
Oh, i una cosa important, i no ho tiro encara, ni molt menys, al contrari, que seguirem fent-les. Has de comptar que som el sector que més coses benèfiques ha fet per tothom.
Clar.
Vale?
Clar.
I llavors arriba un moment que aquí sí, ens en recordem de la SEAT, però que ningú se'n recorda de que hi ha artistes que han tingut que deixar la feina perquè no han pogut desenvolupar. I ja no dic artistes, sinó tota la gent de darrere, entre caixes, tècnics, etc. Que jo, clar, jo miro el meu, però també miro els companys, tècnics de so, tècnics de llums, muntatges, escenaris... Sí, sí. Que, clar, festes majors que han dit no es fa, com que no es fa? Hi ha un contracte? No es fa. Ostres, doncs no es fa.
Sí, sí.
I aguantant, mira, jo demà faig una convenció d'una empresa que me la van anul·lar a principis de la pandèmia. Clar, imagina't, jo el dia 10 feia la convenció d'una empresa multinacional a Grècia i el dia 12 tancaven el cel, perquè a més em quedo a Grècia.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
I que en principi, bueno, ha sigut un any sense fer un bolo, I clar, el primer dia que vaig fer una Fashion Week a Vendrell, em van dir de presentar, i tu saps, és com si tu imagina't ara que portes un any sense fer ràdio, yeah. I quan surts a fer el programa de ràdio no te'n recordes.
Que fort, eh? Ja. Home, però que tu no te'n recordes, això no m'ho crec.
Sort, no, en sèrio, havien acudit que no me'n recordava, i dius, hòsties, i mira que jo vaig ràpid normalment i m'agrada preparar-me les coses, però, hòsties, deixes anar. Sort que hi havia una dona allà que em va fotre un fart de riure perquè vaig entrevistar-la i em diu, li dic, tens ja la vacuna? I dic, sí, quina t'han posat? I em diu, la Satisfizer.
Bueno, és un altre tipus de vacuna.
La primera, dic, i què? Diu, i notat una miqueta de pessigolles? Diu, doncs la segona ja veuràs, ho notaràs. La gent va riure molt.
Escolta'm, Jordi, avui el conseller Argimon ja avançava en una entrevista a la televisió que en un parell de setmanes els aforaments dels teatres i llocs de cultura i de més serà ja del 100%. Sembla que efectivament es va apropant la cosa, no?
Sí, sí, també si toqués una miqueta el fet de baixar una miqueta els IVAs perquè la gent ve al teatre. També s'han donat compte d'una vegada que la gent jove, a vegades a l'oci nocturn, ja necessites una quantitat de diners, que amb una platja i dos botellots ja ho fas. Serà complicat estar 6 hores en una discoteca amb totes les mascaretes posades. I al teatre, doncs, òbviament, la cultura, jo crec que a l'oci la gent ho necessita. El que passa és que fixa-t'hi, quan hi ha crisi, doncs llavors el primer que es toca és l'oci.
Ja. Yeah.
Perquè la gent mira només de menjar, és normal. I també, si no, fixa-t'hi amb la cartellera, que sempre venen obres que ja la gent coneix.
Ja, yeah, és veritat, això.
Cantando bajo la lluvia, que si ara el Billy Elliot, que si ara el Rei León, i evidentment, doncs, bueno, afortunadament, la quantitat de companys monologuistes i humor que estan portant una miqueta aquesta crítica social en una època que els humoristes hem de demanar perdó, que les televisions físicament i mentalment cada vegada són més estretes i que cada vegada, clar, has de demanar perdó perquè diguis una frase o que algun grup digui vigila que no sé què, et demanda no sé quantos. Jo sempre dic que LGTBI és la wifi de Sitges, o sigui que a partir d'ahir juguem que si amb el riure no podem posar la normalitat a la societat, arribarà un moment que, clar, qualsevol cosa que diguem és denúncia, i els humoristes tenim un nom. Jordi Lepé ha dit això. Fora de context li pots trobar pisigolles, però és que hi ha gent que amb pseudònim està cagant-se amb tot amb un Twitter, no?
Ja.
Això arriba un moment que, bueno, no saps.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, et veig fort, eh? Et veig potent, eh? Bé, et veig com sempre.
No, saps què passa? Que quan algú... Saps què passa? Que quan ja tens una edat, que a vegades em diuen... L'altre dia el públic em va dir... Una senyora em va dir, clar, o sigui, és que, clar, és que tu portes molts anys, eh? Tu portes molts anys, conyons. Llavors, ostres, està bé el que has fet, però, clar, per això no surts, perquè dius les coses com s'han de dir.
Ja, ja.
Per ser guapa en una democràcia, vale? Bueno, a l'humor també hi ha el llibertinatge, que no, l'humor no serveix per insultar, sinó, evidentment, per criticar, no? És allò de, clar, si tenim un rei emèrit, on vols que no el troben, on vols que sigui? Doncs pues als països del Golfo. El que passa que també, per l'altra banda, també ha sigut un tio que ha fet unes relacions públiques espectaculars. El que passa que també, per l'altra banda, li deixen un temps per pagar els seus calés i a mi Hisenda, si no pago, em fotre una multa.
Yeah.
Bueno, són aquelles coses que, com la gent ara té i vot i té el mando, pues, i té el mòbil, perdó, i té Twitter, mm-hmm, surten més coses. D'aquí que ha sortit, que és patètic, que un acudit d'Arevalo o de Barragán fa 20 anys ara sigui un delicte, no? I, hòstia, arriba un moment que dius, ei, però no, yeah, anem a parar, no? I una altra cosa també és el llibertinatge, que molta gent, per dir teta, culo, coño, tal, doncs ja la gent ja fa riure. Jo crec que s'ha de buscar el terme mig. L'humorista no té per què. No té per què poder insultar, però també té que tindre, com a mínim, la llibertat de ser el crític social, perquè, com a mínim, això donar-li empenta a la gent. No?
I tant que sí. Jordi, has de venir, eh? Un dia d'aquests has de venir i hem de xerrar amb més calma.
Vaig comentar, dic, home, a part que tenia una reunió de videoconferència aquí a casa, i un divendres a la nit, tal com estan les carreteres, eh? Jo vinc a 40 minuts de Barcelona.
Ah, ja ho entenc, doncs. Vale.
Hauríem de fer el telèfon, i qualsevol dia et dono la meva paraula, estic aquí i...
Vinga.
Escolta, i si vols quedar-te a casa i faig el programa, cap problema.
Perfecte. Una abraçada gran, Jordi. Cuida't molt.
Vinga, igualment. Abraçades a tots.
Adéu, guapo. Bona tarda. Adéu. 12 minuts i les 6 de la tarda. En el món de provar motos, el tema de la pandèmia també s'ha notat o no?
Bueno, a mí me vino bárbaro probar motos, ¿eh? Porque podía irme a dar una vuelta en moto y decir que estáis trabajando.
Ah, qué bueno.
Evidentemente, lo primero que hizo se paró, porque se paró todo. Y era un periodo en el que les daba miedo absolutamente todo, pero cuando pudimos empezar a salir a... pues yo ya tenía permiso para dar la vuelta que quisiera trabajando.
¿Veus? Eso... También es optimista, el Víctor Maciel.
Home, i tant, per això l'he portat.
Perquè és com optimista.
Clar.
Clar. Però no tens por de que ens agradi més el seu optimisme que el teu i et quedis sense feina?
No, home, això no és possible.
Per què?
Home...
Dóna-li la volta, això.
De veritat, Toni?
No, però dóna-li la volta.
No, però sempre podré dir, jo ja el sol vaig portar.
Clar.
Ho vaig dir jo.
Déu-n'hi-do, està bé. Va, Sergi, escolta'm, avui, per exemple, estàvem parlant a la primera hora del programa, a la tertúlia, no?, que ha estat molt seriosa, molt dels accessos a Barcelona, de que circula molt malament, que és una bogeria, que s'ha incrementat amb la fi dels peatges un 20% a l'ús del cotxe privat. Això tu li saps donar la volta o què?
Home, sí, això no és massa complicat d'anar-li la volta, perquè és una cosa que jo pateixo cada dia. Jo pateixo cada dia. Després de lo pitjor de la pandèmia, pues ara el tema del teletreball va cap a baix, llavors bueno, pues la gent té que tornar a les oficines i els accessos a Barcelona es col·lapsen.
Uh-huh.
I això què et proporciona, Tona? Et proporciona molt de temps lliure. O sigui, el que tens que fer és preparar el teu espai zen allà al teu cotxe, preparar-lo, habilitar-lo per tenir totes les comoditats i en comptes de pensar que vas a patir, pensar que bueno, serà el teu temps lliure i que disfrutaràs. I què pots fer? Bueno, pues aprofitant la bona acústica del teu cotxe, perquè són espais que tenen bona acústica, pues, per exemple, preparar-te, com Déu mana, la teva playlist i els teus millors cantants, aïllar-te. El més important és que t'aïllis i deixis de canviar de carril i de tocar el claxon, perquè no serveix per res. Estàs allà atrapat. No sé, també pots aprofitar pues, per escoltar programes tan fantàstics com aquest.
És veritat.
Perquè generen bon rotllo.
Sí, sí, estic d'acord.
I entrevisten gent tan interessant com el Víctor o el Jordi. Pues pots escoltar i això genera bon rotllo.
Veus com en el fons és amic, perquè ara t'ha dit gent tan interessant com el Víctor.
Però me gustaría ver ese optimismo aplicado. Me gustaría verlo detrás del volante, a ver si realmente es así.
Estoy totalmente de acuerdo, sí.
Jo accepto el repte.
Jo pregunto fins a quin punt hi ha un punt de posse en tot això. Saps el que et vull dir?
No, Toni, no. A veure, sí que és veritat que al principi m'ho prenia bastant malament. Però bueno, és que al final és com... un temps que tens que passar sí o sí, llavors pues, accepta-ho i prepara't. No sé, pots aprofitar avui dia i baixar-te els podcasts dels programes preferits, audiollibres...
Sí.
No sé, aquell curs d'anglès que mai vols acabar...
Per ser punt.
No, bueno, això no.
También es cierto que hay optimismo que son para partirle la cara. O
yeah.
sea, que hay veces que decís, te parto la cara. Pues ahora mismo siento eso. O
sí,
sea,
no,
qué es, optimista es, te reviento.
Vale, anem a escoltar a un senyor que realment, malgrat el moment que ens ha tocat viure, té molta feina, perquè no fa una cosa, sinó fa dues a la vegada. Jaume Casals, com estàs, Jaume?
Molt bona tarda. Com esteu?
Bé, estem ocupats, però tu Déu-n'hi-do també, no?
Bueno, estic molt content perquè no em puc queixar. La veritat és que ara mateix estic visquent un moment molt, molt bonic ara a la meva vida i s'ha d'aprofitar.
Sí, perquè en aquests moments s'està fent crampac de gira per tot Catalunya, oi?
Sí, exacte.
I d'altra banda, fins al 30 d'octubre, dissabtes i diumenges, és a dir, demà i demà passat, al Teatre Aquitània, amb l'obra Barcelona 24 hores. Explica'ns una mica què és.
Doncs sí, sí, de tota la raó. Sí, sí. De fet, estem fins a la primera setmana de novembre, el que passa que poder no estan les entrades a la venda encara, però estarem fins al primer cap de setmana de novembre. I Barcelona 24 hores és un musical molt xulo, que estem a l'Aquitània, com bé has dit, i no és el típic musical com podem veure Cantando bajo la lluvia o Fama, o Billy Elliot, que són més espectaculars. Barcelona 24 hores neix... d'un projecte del Pau Barberà, que és l'autor i qui ha fet les lletres, i que s'ha volgut, bueno, amb les referències de Barcelona nit d'estiu i nit d'hivern del director Dani de la Orden, ha volgut fer com un musical així de Barcelona,
uh-huh.
24 hores, que tot passa amb un paqui, l'escenografia, diguéssim, que és un paqui, tenim tres mòduls que els fem anar amunt i avall, I bàsicament són la vida de quatre joves que es creuen entre ells i s'enfronten i s'enamoren a la ciutat de Barcelona. Hi ha una fotògrafa que ho ha deixat amb la seva parella i coneix amb un noi a l'Apolo, no? la típica discoteca que per fi ahir van obrir les discoteques, per favor.
Sí, sí.
Després hi ha un malalt de la feina, que és el meu personatge, que és el Mario, que només pensa en la feina, i després hi ha l'estereotip... Bueno, bàsicament són quatre estereotips de personatges que podem veure a Barcelona i que ens podem sentir molt identificats al públic. I després hi ha una pija que se'n va de casa als pares i comença una vida independitzada fora del barri de Sarrià.
Fantàstic, fantàstic. Sí, sí. Jaume, té tots els ingredients per anar-te a veure demà mateix. Després de, com has dit, el tema de les discoteques, no et preguntaré què faràs quan sortis del teatre.
Doncs mira, et vull ser molt sincer, però és que tinc tantes ganes de sortir de festa, però que ens haurem de reservar per quan acabem, perquè els caps de setmana encara tenim funcions. El dimarts fem una funció extra per ser pont. Vull dir que aquest cap de setmana, si més no, ens portarem bastant bé.
Que és, veus, no hi ha res com ser professional a la vida. Jaume, moltes gràcies, molta sort. Seguim parlant.
Sí, i tant, i tant.
Moltíssimes gràcies, bona tarda. Adéu, bona tarda. Heu anat a discoteques ja o no? Vosaltres què fareu?
Bueno, jo no crec, però el Víctor estic segur, perquè ell és un professional de la festa.
Ah, sí?
Jo tenia ganes de que vuelvan las discotecas, aunque no vaya. O sea, tenía ganas de la vieja normalidad. La nueva normalidad tenía un nombre bonito, pero me tenía muy aburrido.
Ya. Pero de verdad no vas a salir, no vas a ir a un bar musical, no vas a...
De momento no está en mis planes inmediatos. Lo mismo hoy no, mañana ya cambio de planes, porque yo soy así.
Claro.
Pero tenía ganas de que se pueda. O sea, lo mismo no voy al teatro mañana, pero tengo ganas que se pueda.
¿Los argentinos seguís ligando tanto como siempre se ha dicho que ligáis los argentinos?
¿O no? Eso es parte del mito que hace que yo cuando diga que soy argentino me disculpe.
Ah, vale. Ha canviat tot això.
No, és completament fals. És veritat, continuen tenint tant d'èxit com sempre.
Ah, sí?
Sí, el que passa que va aquí de falsa humilitat, però res. Toni.
Escolta'm, aleshores, si jo us proposo un repte de cara a la setmana vinent,
aviam,
que és una guerra d'optimismes, no? Escollim tres o quatre temes, vale. I aleshores cadascú de vosaltres m'ha de venir amb arguments a veure qui és més optimista que l'altre, no? I fem una votació.
Molt bé.
No? El José, per exemple, entre el José... El Joan no, que estarà de viatge, però entre el José i algú més, no? I que determinin qui...
Cap problema. Mentre les votacions no siguin públiques...
I el perdedor després ens convida tot l'equip a fer una canya.
Bueno, espera, Toni. Que
no,
encantado de la vida, por una caña. Una paella seria una... Ja, un... sí. Pero...
No, o sea, algo asumible, ¿sabes? Un poco lo que quiero decir,
sí,
¿no?
Sí, aquí davant mateix, que tenim un bar fantàstic, pues podem fer-la aquí, la caña.
No?
Fet.
És optimisme o no, el tema? Tot i que, mentre que el Víctor Maciel ràpidament s'ha afegit al sí, la calle tal, a tu t'he vist una mica que t'ha costat més el tema, no?
És que en el fons sóc molt català, Toni, i saps? I el punt se'm tanca, però bueno, al final aplico el mètode i dius, és veritat, vinga, endavant. Va. Una canya amb els bons companys.
Està
bé,
no? Està bé. Bé, doncs això ho farem la setmana vinent. La setmana vinent estarà amb nosaltres el Sergi León, com sempre, com l'home més optimista de Catalunya, però que entrarà en col·lisió directament amb l'home més optimista de l'Argentina. No? I aleshores farem aquí aquest xoc de titans de l'optimisme per acabar el programa, a veure com ens en sortim i a veure què és el que passa. Sí, estem d'acord, eh?
Sí, no té cap possibilitat.
Me gusta tu optimismo.
Estoy comenzando.
Sí, está claro. ¿Queréis lanzaros un mensaje optimista el uno al otro para acabar hoy o no?
No, sí, mira, Víctor, lo vas a hacer muy bien, pero no va a ser suficiente.
Es un optimismo como envidioso.
Sí, un poco sí. Víctor Maciel, gracias por estar hoy aquí.
Gracias, ¿vale? A ti, Toni, por invitar.
Faltaría más. No, esto es Sergi, que es el quien te invitó. Y gracias, Sergi.
A tu.
Us espero els dos la setmana vinent. I a vostès, dilluns, perquè marxem de cap de setmana. Efectivament, el dilluns no farem pont, tampoc farem festa dimarts. Estarem aquí tots els dies, de dilluns a divendres, com sempre, fent això, que no és una feina, és una autèntica devoció. Compartir amb vostès 3 hores de ràdio diària per on hi desfila, ho diem sempre, la vida mateixa, no? Des de l'argument més seriós a l'argument més divertit. Tot forma part del conjunt de coses que ens agrada compartir tots els dies, de 3 a 6 de la tarda, a la sintonia de Ràdio Estel. Que passin un molt bon cap de setmana o un molt bon pont. Els deixem amb el Punt i Seguit i amb la Diana Silva. Fins a dilluns, bona tarda.
Ràdio Estel. Ràdio Estel et convida cada diumenge a la Taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La Taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel. El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.